Serem un sol, crida la grada, que soni un cam a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que el tanquem molt pendents d'un atropellament múltiple a Montmeló. Un tren ha atropellat un grup de persones a Montmeló i hi ha víctimes mortals. Ara ampliem aquesta informació, que és dura. I la nit que Luis Rubiales ha dimitit com a president de la Federació Espanyola de Futbol. Fa una estona ha enviat una carta anunciant la renúncia, ha fet un comunicat a Twitter i ha fet una entrevista en anglès a un periodista anglès que sembla que té antecedents poc feministes, per dir-ho d'alguna manera. Luis Rubiales ha dimitit aquesta nit, ja no és president de la Federació Espanyola de Futbol. Aquesta nit també s'està jugant la final del US Open de tennis a Nova York, un clàssic aquí al Club de la Mitjanit, cada començament de setembre, jugant Novak Djokovic i Daniil Medvedev, que va eliminar Carlos Alcaraz. De moment domina Djokovic el primer set 5-2, resisteix amb el servei Medvedev, però vaja, apunta que el primer set caurà a favor de Novak Djokovic. La final femenina sabeu que la va guanyar la jove nord-americana Coco Gauff, entrenada per un català, el Pere Riba, que avui hem sentit el Dotgira. Es va imposar Sabalenka a la final en 3 sets, amb remuntada, i va aconseguir el seu primer gran slam als 19 anys. Avui s'ha jugat la final del Mundial de Bàsquet i Alemanya és la nova campiona del món per primera vegada. Alemanya és campiona del món de bàsquet, s'ha imposat Sèrbia a la final per 83-77. Pesic ha fet de Sèrbia la subcampiona del món. La final l'ha controlada Alemanya gairebé en tot moment. Dennis Schröder, un NBA, ha fet 28 punts, ha estat l'MVP del Mundial. I el Canadà del badaloní Jordi Fernández, ha guanyat el bronze després d'imposar-se als Estats Units a la pròrroga per 127-118. És un altre Mundial sense medalla, ni d'or, ni de plata, ni de bronze per al combinat NBA. Avui havia de començar la Lliga F, però no ha començat per la vaga de les futbolistes, que fa pinta que encara pot allargar-se alguna jornada més. Aquesta nit, a l'estadi Johan Cruyff, per exemple, el Barça havia de jugar contra el València. Les àrbitres s'hi han presentat, però no s'han presentat les jugadors. El mateix ha passat al migdia, al Llevant Les Planes, Sporting Huelva. Si ha començat la segona divisió femenina, l'Europa, que estrena categoria, ha perdut 1-2 a casa contra el Deportivo. L'Espanyol va golejar 5-1 al Barça B i l'AM Lleida ha guanyat 0-3 avui al filial del Madrid. Cap de setmana sense Lliga, primera divisió, en partits de seleccions aquest vespre. Irlanda 1, Països Baixos 2, amb Frenkie de Jong jugant als 90 minuts. Albània 2, Polònia 0, amb Lewandowski jugant tot el partit i amb Keidi Barri, el jugador de l'Espanyol, jugant els últims 20 minuts, ha guanyat Albània 2-0 Polònia i Finlàndia 0, Dinamarca 1. Christensen, el central del Barça, ha jugat tot el partit. Braithwaite, el davanter de l'Espanyol, ha estat suplent i no ha jugat. A segona divisió, l'Espanyol està molt a prop de ser líder, però encara no ho és. Va guanyar divendres 1-4 al Camp del Llevant, però avui el Saragossa ha guanyat 1-3 a Cartagena i suma 15-15. L'Espanyol és segon amb 13 punts. L'Andorra ha empatat un partit increïble al Camp del Mirandés, perdia 3-1 al minut 90 i el temps afegit ha fet 2 gols i ha aconseguit un punt. Un dels gols del Saragossa a Cartagena l'ha fet Víctor Mollejo, un davanter que s'assembla o recorda a Ertícia, aquell argentí que s'havia quedat sense cabell per un problema de salut. Doncs Víctor Mollejo ha salvat el seu gol fent un Rubiales a la llotja, o sigui, agafant-se els testicles amb les mans. La Lliga diu que ho denunciarà davant del comitè de competició i diria que és possible, probable, que en tingui sanció. I avui parlarem de Mitchell al Club de la Mitjanit, si tenim temps, perquè passen moltes coses. L'entrenador del Girona ha passat pel Tot Gira, l'Àlex Dalmas, ha preparat un informe sobre el Girona de Mitchell que m'ha dit, segons el Dalmas, ens sorprendrà. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ooh.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Intentem recollir-lo bé, però hem començat malament perquè li hem donat un punt a l'Andorra empatant in extremis al camp del Mirandés, i el Mirandés després el 3-3 de l'Andorra, jo estava seguint el partit i ja està, ja acaba, perquè el 94. Doncs el Mirandés ha fet el 4-3, Sergi, i sí, ha guanyat el partit, ha perdut l'Andorra.
Últims instants un golaç, d'Esperó.
Ens ho apunta el Xavi Mujal, que sempre està molt atent al Club de la Mitjanit, i més encara als afers andorrans, tot i que això és futbol. Però vaja, ja s'ho farà. Obrim el club per primera vegada en diumenge aquesta temporada. El vam obrir el divendres 1 de setembre per fer l'especial amb el tancament del mercat futbolístic. Aquesta edició del diumenge 10 de setembre, un dia especial, la passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Germà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, Xavi, bona nit.
Us esperàveu aquesta de Rubiales que presentés la dimissió un diumenge a les 10 de la nit?
No, ja és que no.
Bueno, per acabar de dubar, no? tot el que ha estat el sainet de Rubiales, acaba marxant sense cap rastre de penediment, simplement perquè és conscient que no pot tornar, i ho fa un diumenge, efectivament, a les 10 de la nit.
I amb una entrevista en anglès que tampoc... Ja,
ara en parlarem d'això. Ara en parlarem d'això perquè hem estat investigant... Com es diu, Fito?
Piers Morgan.
El col·lega com a periodista.
Sí,
no,
sí, Piers Morgan.
No vull ser col·loquial.
Piers Morgan. Cristiano Ronaldo, no? Ja va fer una entrevista amb ell
quan va marxar del United. Quan va deixar el United...
Tota la polèmica amb
Ten Hag. O just abans, exacte, amb Ten Hag, sí, sí, sí. Que Bruno Fernández es va enfadar amb ell quan va començar la concentració del Mundial. Sí, sí. Piers
Morgan.
Piers Morgan. I ja ens pots avançar, després d'una investigació a fons,
sí,
que té...
Antecedents masclistes.
Antecedents masclistes,
sí, per dir-ho finament.
Antecedents masclistes, molt bé. Ara després ens ho expliques bé, perfecte, qui és aquest senyor i per què interpretem que Luis Rubiales ha anat allà en anglès, explicar que presentarà la dimissió. Estem seguint, ara seguirem la final de l'US Open, tenim el Francesc Garriga, no sé si el tenim a punt ja, el Garriga, encara no, ara el saludem. Djokovic ha guanyat el primer set 6-3. Djokovic domina la final contra Medvedev, un 7-0. Ha començat bé Djokovic. Abans de resoldre altres coses, d'estar pendent d'aquesta final del US Open, de parlar sobretot de la dimissió de Luis Rubiales, hem de connectar amb Montmeló, amb la companya d'informatius Marta Vallès, perquè aquesta nit hi ha hagut un atropellament múltiple a les vies, un tren ha atropellat un grup de persones que les estaven creuant. Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha passat exactament? Quines dades teniu? Què és el que esteu veient?
Tueu?
Falla la connexió amb la Marta Vallès. Mirem de recuperar-la. Hi ha algunes víctimes mortals. Les últimes informacions apuntaven a 4 víctimes mortals després d'aquest atropellament múltiple a les vies. I estàvem pendents de saber exactament què és el que ha passat, si és que han creuat les vies per un espai i en un moment on no podien creuar-les, o si hi ha hagut alguna mena d'error en el sistema ferroviari. Marta. La Marta encara no ha pogut resoldre la connexió. Entenem que està en una zona una mica inhòspita, segurament amb problemes de connexió, amb molta més gent que vol fer connexions. I el que us podem explicar a aquesta hora, passant 8 minuts de les 11, és que hi ha hagut un accident de tren, un atropellament múltiple a prop de Montmeló. Això seria la R3 de Rodalies. Un grup de persones ha creuat la via, 7 persones han creuat la via per un espai on segurament no és gaire recomanable, i els ha embestit un tren, i les informacions indiquen que hi ha 4 víctimes mortals i suposo que algun ferit més.
I per les informacions que veiem a les xarxes, Xavi, els passatgers són dins del tren, no els deixen baixar encara fins que no es resolguin, vaja, tot l'accident.
Això provocarà tota una sèrie de retards en els horaris d'aquesta R3 a Rodalies, però quan estem parlant de víctimes mortals, la veritat és que és un succés greu, trist, dur, i més en aquestes circumstàncies, que a vegades són evitables. Però vaja, esperem tenir la Marta Vallès que ens expliqui sobre el terreny exactament què és el que ha passat o quina informació tenen, que segurament els Mossos d'Esquadra també estan treballant sobre la zona. Sergi, avui hi ha hagut etapa de la Vuelta, sí, per Navarra.
Sí, l'etapa l'ha guanyat el portuguès Rui Costa, campió del món el 2013. El líder continua sent el nord-americà Sepp Kuss, per la banda dos dels seus companys, el Jumbo, dos mites, Roglic i Vingegaard.
Continuem el repàs del que ha passat aquest diumenge a cap de setmana de motos a San Marino.
A MotoGP ha guanyat Jorge Martín, Dani Pedrosa ha acabat quart, Pedrosa, que és provador de proves de KTM, sabeu que només competeix en caps de setmana molt, molt concrets, té 38 anys. A la general, Bagnaia manté 36 punts de marge sobre Jorge Martín, no són tants, està tot molt obert encara, i a San Marino aquests dies s'ha parlat molt del futur de Marc Márquez.
Avui n'ha parlat Marc Márquez al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el Damià Aguilar, i sense confirmar res, sembla que estaria més a prop de continuar Honda que de canviar d'aires. Després intentarem escoltar-lo. Qui ha guanyat a Moto2 i Moto3?
Moto2 el murcià Pedro Acosta, Moto3 el colombià David Alonso.
Empat de l'Indústries a la Lliga de Futbol Sala.
A la pista del Rivera Navarra, empat a 5. El Barça, recordem, ha guanyat 3-1 a Peníscola en aquesta jornada, dissabte.
A la Lliga d'Handbol, aquest cap de setmana, hi ha hagut notícia. Empatat al Barça,
sí,
Irún.
Sí, sí, va empatar ahir a la pista del Bidassó a Irún. Bon inici del Granollers, que es va imposar divendres al Nava a l'Olímpic amb claredat.
Això és el Club de la Mitjanit, amb moltes coses. Ha dimitit Lluís Rubiales. Hi ha un accident ferroviari amb víctimes mortals a Montmeló. Som a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Sí, sembla que podem establir una connexió en condicions amb la Marta Vallès, que és sobre el terreny a Montmeló, seguint el que ha passat en aquest atropellament múltiple que ha causat diverses víctimes mortals. Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha passat exactament?
Mira, t'explicava fa una estona que estem just a sota del circuit de Catalunya.
Sí.
Per aquí passa la via de Rodalies 3 i aquí al costat s'està fent un festival de música techno. Suposem que eren un grup de joves que estava en aquest festival i que ha decidit creuar les vies del tren per un punt no autoritzat. És un lloc amb poca visibilitat i just quan creuaven les vies del tren ha vingut un comboi i els han vestit. De moment el que està confirmat és que hi ha 4 persones que han mort i que 3 més que no tenen ferides de gravetat, en principi fins i tot sembla que estarien il·leses, els han traslladat a l'Hospital de Mollet amb atenció psicològica. I de moment aquí el festival de música techno, que és el festival duro, continua. La gent ni tan sols s'han adonat del que ha passat perquè hi ha una certa distància i només els que ja surten per marxar cap a casa doncs reben l'impacte de saber el que ha succeït, perquè aquí encara queden ambulàncies del SEM, han vingut també efectius dels bombers i la zona just al punt de l'atropellament està acordonada pels Mossos d'Esquadra i de moment és tot el que sabem fins ara.
Un grup de 7 persones, ens expliques, Marta, 4 víctimes mortals, han mort 4 i els altres 3 haurien sortit il·lesos.
Il·lesos en principi.
En principi.
Sí, sí, sí.
Això és informació ja de Mossos d'Esquadra.
Òbviament amb atenció psicològica perquè formaven part del mateix grup i poca cosa més sabem perquè els Mossos ens han dit que posarien un punt per atendre la premsa però que de moment doncs, encara tenia molta feina coordonant la zona i suposem que s'ha de fer també l'aixecament dels cossos. No sabem perquè no podem accedir si ja ha tingut lloc aquesta operació i de moment és tot el que se sap, no tenim encara edats ni tampoc si eren nois o noies i suposem, intuïm, perquè per lògica, no? El sí. Festival s'està fent en un punt de dalt i ells han baixat i han anat en direcció a les vies del tren.
Però encara us han de confirmar que eren persones que havien assistit a aquest festival de música techno al costat del circuit de Catalunya, eh?
Correcte, això ningú ens ho ha confirmat i tothom ho dedueix per pur sentit comú perquè venien d'aquella direcció, però no, aquest extrem no està confirmat. El que sí que ho està és el nombre de víctimes i les persones ferides, perquè això sí que fonts oficials ho han confirmat.
No és una zona pròxima a l'estació de tren de Montmeló, sinó pròxima al circuit, que és per allà on passa part d'aquest recorregut de la R3 de Rodalies, eh?
Exacte, exacte, sí, és a l'alçada de Montmeló, a sota del circuit, i el tren ha estat aturat fins fa poca estona, el tren que hauria embestit aquest grup de persones ha estat aturat aquí davant nostre, al pont on ens deixen de moment estar situats, l'han tingut aquí aturat, la gent que anava en el comboi doncs han hagut de sortir i els han traslladat cap a la seva destinació amb altres mitjans, i ara fa uns minuts que hem vist que el comboi aquest, no puc dir-te si tota la circulació s'ha restablert, però com a mínim aquest tren ja no està aturat aquí davant i suposo que l'han traslladat fins a la primera estació que trobin.
O sigui, el tren ja no hi és, segurament hi ha retards en els horaris previstos a Rodalies, i la gent que hi havia a dins del tren, que viatjava el tren que han vestit aquest grup de persones. Ja els han evacuat dels convois i han marxat cap on sigui, oi?
Correcte, sí. Això és el que, com a mínim, Renfe al primer moment ens ha dit, que és que aquesta gent que estava dalt del tren, tenint en compte que s'havien de fer moltes gestions d'aixecament de cossos, havien de treballar als serveis d'emergències, doncs havien de sortir i els traslladaven amb altres mitjans cap a la seva destinació.
Gràcies, Marta. Si tens qualsevol novetat, aquí tens obert el Club de la Mitjanit perquè ens expliquis, d'acord?
D'acord, fins ara, bona nit.
Ara parlarem de Rubiales, que, insisteixo, ha presentat la seva renúncia com a president de la Federació Espanyola de Futbol, ha dimitit, això fa una estona, però des de també fa una estona, més o menys el mateix, s'està jugant a Nova York la final del US Open. Djokovic contra Medvedev, i l'està seguint el Francesc Garriga. Garri, bona nit.
Hola, bona nit.
Com va la final?
Doncs mira, Djokovic ha començat molt fort, domina el primer set, l'ha guanyat per 6-3, tot just ha començat ara el segon. Semblava que Djokovic podria endur-s'ho per la via ràpida, almenys per com havia començat el partit, 3-0, però sembla que Medvedev va entrant mica en mica al partit, ara la cosa està molt més igualada i sembla que Djokovic no ho té tot tan de cara i ho haurà de suar més del que podia semblar. 6-3, el segon set acaba de començar 40-30 pel rus.
El que és difícil és que Medvedev tingui el mateix nivell que va tenir el divendres a la nit contra el Karat, que va ser brutal, i dos partits seguits a aquest nivell, un jugador que és molt, molt bo, però que tampoc no sempre juga al nivell de divendres, perquè jo era increïble, doncs, vaja, a mi em sembla que Djokovic és favorit. Més o menys ho veieu igual, Uri, tu com veus?
Jo crec que el partit serà molt llarg. Sí, és veritat, és el que acaba de dir el Garriga, no? Jo he vist el primer set a casa, que Djokovic ha començat molt fort, però Medvedev jo crec que és un jugador duríssim, que li agraden els partits llargs i durs, i jo crec que si guanya Djokovic li farà suar.
Algú creu que Medvedev té més opcions que Djokovic? No. Garri, estigues connectat, que anirem actualitzant aquesta final del US Open.
Sí, i... si vols també et puc parlar de Piers Morgan, que aquí als Estats Units és un,
sí, home,
és un personatge...
Per una estona, sí.
És un personatge molt conegut aquí perquè ha fet molta carrera a la CNN, va ser jutge d'algun d'aquests talent shows també en les seves estones lliures. I és
però és britànic o és americà?
És britànic, és anglès, ha fet també molta carrera a Anglaterra, de fet era el presentador del que seria el Bon Dia a Catalunya de la privada d'Anglaterra i va haver de deixar el programa...
Catalunya Ràdio, no?
A la tele, sí.
Els matins,
Els matins.
Som a 2023.
Bé, sí.
No, 1989.
Doncs als matins el presentava ell i va haver de deixar el programa per una gran controvèrsia perquè va posar en dubte declaracions de la duquessa de Sussex, la dona d'Enric d'Anglaterra, que va parlar de problemes de salut mental i ells se'n van riure. Diguem-ne que va posar en dubte la seva paraula, va haver de plegar. És amic íntim de Cristiano Ronaldo.
Sí?
No és que l'entrevistés, és que és amic íntim de Cristiano i de Donald Trump. I no sé si la vena política Trump, Vox, Rubiales té alguna cosa a dir en què Rubiales hagi triat aquest periodista.
Ara ho intentem explicar. Ara sí, ens centrem al 100% en Rubiales. Ha dimitit. Lluís Rubiales ja no és president de la Federació Espanyola de Futbol. Aquesta nit ha enviat una carta de renúncia a Pedro Rocha, que és el president en funcions de la Federació Espanyola de Futbol. Gairebé a la vegada s'ha emès una entrevista de Lluís Rubiales amb un periodista anglès, aquest Piers Morgan, del que us parlaven i del que hem de parlar. I potser ens enganxa una mica per sorpresa, pel moment i per la forma, Rubiales ha anunciat d'aquesta manera la seva dimissió parlant en anglès.
I'm going to... Yes, because I cannot continue my work.
Marxaré, presentaré la dimissió. No puc continuar amb la meva feina. Ho he parlat amb el meu pare i les meves filles i m'han dit que he de centrar-me en la meva dignitat i mirar de continuar amb la meva vida. Arribats a aquest punt, crec que és la decisió més intel·ligent i el que he de fer.
The more intelligent and the thing I have to do.
Aquesta entrevista hauria d'estar enregistrada fa uns dies perquè anuncia la decisió en futur. A més, avui. Jo
sí,
crec que la van gravar
de fet, dies. Diria Xavi que ha volat avui Lluís Rubiales a Londres per gravar aquesta entrevista i això que hem sentit és un fragment d'una entrevista que s'emetrà durant la setmana vinent. És a dir, és només una petita... un petit fragment d'aquesta entrevista i la setmana vinent s'emetrà l'entrevista sencera.
Jo quan he vist que ho feia en anglès i per un periodista de cert prestigi en el món britànic i americà, com ara ens explicava el Garriga, he pensat que com el tema havia pres un caire tan mundial, havia pensat que era més adequat fer l'anunci a nivell mundial i no quedar-se a Madrid, per entendre'ns. Però, Fitó, ara ens ho començava a explicar el Garriga. Aquest senyor, Piers Morgan, té un tarannà, jo no sé si dir masclista, però no és feminista...
No, de fet...
El periodista més feminista de la història.
Té algun antecedent masclista? Mira, per exemple, l'any 2022, durant el Dia de la Dona, Piers Morgan va fer una piulada amb dues emoticones i una foto on hi deia la fotografia, el tuit eren només aquestes dues emoticones amb somriures i llàgrimes de riure, i la foto hi deia s'ha acabat ja el Dia de la Dona, m'estic morint de gana, per exemple. I també...
No he de riure, perquè... O sigui, a vegades a mi em passa que aquestes bromes em fan riure per una qüestió gairebé de tradició i no he ni de permetre'm el luxe de somriure per la bestiesa d'aquest senyor que no fa tant que ho va fer aquest tuit.
No, el 2022, és
sí,
a dir...
Fa un any
sí,
i mig.
Correcte. I altres comentaris també que s'han fet virals de Piers Morgan de l'estil de els homes no els agraden les dones amb pèl, per exemple. És a dir...
Sí. Escolta'm, Rubiales ha fet un comunicat. O sigui, primer ha sortit aquesta entrevista, un abans, on anunciava la seva intenció de presentar la dimissió, i després ha enviat una carta a la federació...
Sí, ho ha fet. De fet, ho ha penjat al seu compte de Twitter en una cosa tan terrenal com és un Google Drive, que ho podríem fer tots. Un comunicat on diu que a 9:45 del vespre ha presentat la dimissió al president en funcions de la Federació Espanyola, Pedro Rocha. Després de la ràpida intervenció de la FIFA i amb tots els processos oberts que té Rubiales, diu que és evident que no podrà tornar al seu càrrec. A més, assegura que hi ha poders fàctics, parla Rubiales, de poders fàctics que impedirien un hipotètic retorn. Reivindica Rubiales en el comunicat la seva gestió, parla de campanya desmesurada cap a la seva persona, que dimiteix per assegurar l'estabilitat de la Federació Espanyola i per aconseguir que el Mundial del 2030 es disputi en part a Espanya. I acaba aquest comunicat Rubiales assegurant que té fe en la veritat i farà tot el que pugui perquè prevalgui aquesta veritat. A més, que la veritat al carrer, i compta amb això perquè m'ha sorprès, que la veritat al carrer cada dia s'està imposant i assegura un cop més que la seva persecució, la persecució cap a la seva persona és desmesurada.
A veure, com us ha deixat tot el que està passant amb Rubiales aquesta nit, el comunicat, la declaració en anglès, on la fa, Uri?
En el comunicat jo crec que diu dues coses que sí que són veritat i que són lògiques. Una és que amb la situació que es troba ell, si ell s'aprecia la seva família i els seus amics, el millor que pots fer és deixar-ho. I la segona cosa és que no podia fer una altra cosa que marxar. Jo crec que des del moment que va parlar Pedro Sánchez, des del moment que tens el govern d'un país en contra teu, ja no tens cap més opció. O sigui, no tenia cap opció de seguir en el càrrec. I el que em sembla és que un cop estàs obligadíssim a marxar, jo crec que ho podia fer una mica més elegant. O sigui, el comunicat és la meva feina, la veritat s'acabarà imposant al carrer, que si és una mica més elegant, reconeix els teus errors i ves-te d'una manera molt més elegant del que ho ha fet.
Sònia? Jordi?
Jo crec que és que Rubiales, a part de malament, ho està fent tot a destemps, inclòs marxar un diumenge a aquestes hores de la nit. Coincideixo amb l'Oriol que hi ha coses que diu el comunicat que són de pur sentit comú. Ell, sobretot, s'aferra a aquesta adversitat que li suposen els poders fàctics, que tampoc els esmenta, però bé... jo tinc la sensació que des de la... Dic que va destemps perquè des del moment que la FIFA et fot la creu, ell diu avui, és que no em deixaran tornar al càrrec. És evident que el govern espanyol estava tenint bastants problemes per aconseguir treure'l del càrrec de manera definitiva per aquesta discrepància amb el TAT, però jo crec que ell és conscient i quan ho pensa fredament que en el moment en què la FIFA t'ha fotut la creu, de moment de manera temporal, crec que eren 90 dies, però és evident que no l'haurien restituït en el càrrec, tot això que està fent, com diu l'Oriol, és arrossegar-se encara més pel fang. Imagino que no té pretensions de tornar mai més a aquest tipus d'arenes, no sé si hi ha altres, però és veritat que
per més que ell pensés que la batalla amb el govern espanyol la podia acabar guanyant, perquè ara mateix estava encallada, les altres les hauria acabat perdent. Llavors, bé, no sé si era avui el dia, però jo crec que ho podia haver fet bastant abans, com també podia haver-se estalviat el ridícul d'aquella assemblea, sí, que a mi em sembla que és la que li costa... Si ja no tenia prou gent en contra aquella assemblea on gairebé acusa gent i del que l'acusen a ell, jo crec que ja perd definitivament el nord, si no l'havia perdut abans, i que si no era avui hauria estat un altre dia, però és evident que no podia tornar al càrrec.
Ara vull sentir la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada, però us puc explicar que gent de la seva màxima... Mireu com ha acabat aquest senyor, que ha perdut els papers de manera desbordant, des del petó o des del gest amb els seus testicles a la final del Mundial Femení, que gent de la seva màxima confiança ha perdut totalment el contacte amb ell. Però gent que treballava amb ell, cos a cos, o sigui, la seva mà dreta, per entendre'ns, doncs avui s'ha assabentat de la dimissió de Luis Rubiales per Twitter, com la resta del món. O sigui, deu haver perdut el contacte amb tota la gent amb qui ha treballat els últims anys. A mi això em sorprèn. Sònia, com ho veus?
El contacte i la confiança, perquè hi ha anat veient que gent de la seva confiança s'ha anat baixant del seu carro. Vull dir que fins a quan perds la confiança de la gent també perds el contacte.
Sí, segurament. Sònia.
Sí, també és cert que ell, entestant-se a no admetre les seves errades, s'ha endut molta gent per davant, perquè una de les coses que diuen el comunicat d'avui és marxo perquè no vull perjudicar ningú. Jo crec que ara ja s'ha engegat una maquinària que no n'hi ha prou amb el cap de Rubiales. El que cal és fer neteja a tota la Federació Espanyola de Futbol, i diria que és el que s'està plantejant i està exigint el govern, i no n'hi haurà prou amb el cap de Rubiales. I és que el comunicat...
Ara mirarem demostra... de saber-ho. Ara és possible que tinguem resposta a això que et qüestiones. Sònia, però continua.
Deia que el comunicat d'avui torna a demostrar una vegada més el que ja hem vist en els últims dies, des d'aquell 20 d'agost, que aquest senyor s'ha cregut impune des d'aquella actuació a la final del Mundial. No ha parat d'equivocar-se un dia rere l'altre, i en el seu últim comunicat torna a equivocar-se, marxant amb aquest orgull de no admetre ni una mínima errada en tota la seva actuació aquests 21 dies, que insisteixo, hem passat on ell es creia el rei del món el dia 20 d'agost, amb aquelles dues imatges lamentables.
Vam passar pel rei de l'univers.
Vam
passar pel rei de l'univers el dia de l'assemblea, que gairebé passats els dies encara és una actuació més lamentable.
En caiguda lliure sense fer cas a ningú que l'estimés i li digués prou. I ara ja, evidentment, ell era el primer que sabia que no hi havia solució.
Ricard.
Bé, una mica sobre el que diu la Sònia. Clar, la gran sorpresa és que en algun moment hagués rectificat, perquè ja quan algú demostra aquesta, diríem, aquesta manera d'anar pel món, el que sorprèn és que faci marxa enrere. I per molt que la gent que se l'estima li pugui dir que no se li diu, jo crec que gent com aquest senyor no fa marxa enrere. Ja. És que jo crec que l'interès l'ha caiguda lliure, ja. O sigui, hi ha arribat un moment com que ell es mou per interessos molt diferents als que s'hauria de moure el sentit comú, arriba un moment que com pot treure rendiment això, el seu rendiment? Doncs ja deixar-se caure caiguda lliure. La persona que té un, diríem, uns mínims de sentit comú i de dignitat, diríem, rectificar aviat. Quan ja tens tant temps per pensar, arriba a l'assemblea i tornes, i bé, ara ja, diríem, que era veure com acabava la història. Sabia que la Rubiales no podia continuar, però el que no sabia més quin desenllaç li buscaria. I és un desenllaç que demostra, no sé si encertadament o no, perquè no tinc criteri per això, però com a mínim estratègia, no? Que va buscar un senyor amb un perfil concret per fer unes declaracions en anglès que no l'havíem sentit parlar en anglès. Per cert, trobo que...
No ho fa tan malament.
Té un anglès bastant, sí. No...
Sí, no seré qui el critiqui pel seu nivell d'anglès.
No, al contrari, no. Jo crec que a mi m'ha sorprès. En el perfil de Rubiales no em sortia, diríem... algú capaç d'expressar-se com...
Home, era vicepresident de la UEFA i de la FIFA.
Sí, és advocat.
D'alguna manera s'havia de fer entendre.
Les seves maneres et fan pensar que aquell home...
I hem de veure l'entrevista sencera, perquè jo tinc dubtes de que amb el seu anglès pugui expressar perfectament tot el que ha de dir.
Sí, bé, sí, em referia una... Bé, jo el tema de l'anglès era una anècdota, sí, però sí, que ha buscat, però que demostra que és evident que, malgrat estigués a la UEFA, la FIFA no és la seva llengua materna, i amb la llengua amb la que s'hauria de sentir més còmode per expressar-se probablement en la comunicació més transcendent de la seva vida, com seria aquest tema. Per tant, el que li interessa és alguna cosa més que el que diu, sinó com ho diu, i fins i tot per això tria una llengua que no seria la seva preferència. Jo crec que tot això demostra que ell continua fent el seu pla.
Torna a barrejar-hi les seves dues filles, que té, suposo, tot el dret del món a fer-ho, però a mi em sap greu que amb menors en aquesta situació, ja ho va fer el dia de l'assemblea, ara són 11:45 de la nit, ara és possible que puguem tenir més respostes sobre aquest cas, però vaja, avui he tornat a treure...
No, m'interessa molt aquest tema que has dit de
les
de
nenes,
la neteja,
no?
Que plantejava la Sònia, perquè d'entrada, Federació Espanyola i neteja, com trobo com una cosa que no va de la mà, ara m'has cridat l'atenció a veure què és el que es planifica o què és el que planteja.
O què és el que es busca des de Madrid, des del govern espanyol. A veure, Sergi, estaves pendent de les reaccions que hi ha hagut aquesta nit a l'opinió pública? Fa una hora i mitja que s'ha fet pública la divisió de Rubiales.
Sobretot de polítiques. Per exemple, la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, ha fet un tuit que diu: el país feminista avança cada vegada més ràpid. La transformació i millora de les nostres vides és inevitable. Estem amb tu, Jenny, i amb totes les dones. Irene Montero, simplement, un se acabó. El se acabó es repeteix moltíssim a les xarxes, acompanyat d'un cor lila, d'aquests emojis, d'un puny
tancat. Acabó, pot ser que vingui. Jo tinc una teoria. Hi ha el sastre de la SER que fa els matins a l'estiu,
sí,
que el dia de l'assemblea el seu editor era s'acabó i es preguntava s'acabó, com dient això no s'acabarà aquí perquè marxi Rubiales, quan tothom donava per fet que dimitia Rubiales. I a partir d'allà, després de l'assemblea, tothom va començar a utilitzar aquest...
La primera en utilitzar-ho, Xavi, va ser Alexia Putellas. En un tuit, i a partir d'aquí totes les jugadores...
Però quan el va utilitzar?
O gairebé totes van seguir...
Sí, però digues? Quan el va utilitzar?
Una hora després del discurs de Rubiales.
Sí, doncs aquell matí, a les 7 de les 8 del matí, el sastre...
Sí, t'entenc, però ell ho posava interrogant.
No, va començar dient si acabó i acabava dient si acabó, com dient, amb això no n'hi ha prou. I bé, és una curiositat que voldria resoldre, però no sé si la podrem resoldre.
Víctor Francos, el president del Consell Superior d'Esports, diu: el govern vol que es compleixin els canvis estructurals i que es produeixin unes eleccions a la federació en temps i forma. Diu: no he parlat amb Rubiales i Pedro Rocha no m'ha comunicat res. Víctor Francos.
A veure, anem avançant, buscant més reaccions, d'acord? És una de les notícies d'aquest diumenge 10 de setembre. Sabeu que hi ha hagut un accident, un atropellament múltiple a Montmeló. Un grup de persones, segurament joves, que assistien a un festival de tecno al circuit o al costat del circuit, han creuat la via per on no l'havien de passar. Atropellament múltiple, 4 morts, els altres 3 nois o noies il·lesos. Hi ha la Marta Vallès sobre el terreny i si té novetat ens informarà. Luis Rubiales ha dimitit. Ara busquem més reaccions sobre aquesta notícia de la dimissió de Luis Rubiales. Fem una pausa i quan tornem, a banda d'aquests dos temes, repassem els partits de seleccions d'aquest diumenge, que n'hi ha hagut uns quants i amb algun resultat sorpresa, i parlem una mica de l'entrenador de moda. Que confusione sarà perquè ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte. Più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
És que Catalunya Ràdio és més que
ràdio. Els 40 anys de Catalunya Ràdio.
Acabat, acalorat, el que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
El partit a la TDT.
Notícia de prima hora.
40 anys descobrint. 40 anys informant. 40 anys entretenint. Compartint, explicant, escoltant. 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny. Perquè el futur ens espera.
Danone, Endesa, Condis i Seat. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Vermell.
Roig.
Grana.
Carmesí.
Clam.
Bram.
Crit.
Alarit.
Tardo.
Vespre.
Capvespre. Hora baixa. Gresca. Serau.
Festa. Xerinola.
Papallona.
Boliana.
Palometa.
Parpallol. Una llengua, molts accents.
Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Estrella d'Am, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida. Catalunya Ràdio presenta un nou programa de...
No sé, del que realment vol saber la gent.
És que ja era hora, tio, perquè ningú ho feia. Esteu segurs que això no s'ha fet mai? Però que no hem dit l'hora.
Que no surti d'aquí, a Catalunya Ràdio.
A la una del migdia, Juliana. És que quina crispació, tu.
Però segur que no s'havia fet mai safareig a Catalunya Ràdio. Marta, estàs pesadeta, eh?
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Safareig públic de qualitat.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
14.512. 14512. La sèrie, la 26.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Per sobre de 2:15 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada. La nit que ha dimitit Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol. Estem buscant més reaccions. I la nit que s'està jugant la final del US Open a Nova York, Djokovic contra Medvedev. Qui guanya la final, Garriga?
Doncs mira, ara mateix la cosa està molt igualada. Ho deia l'Oriol, que li semblava que el partit anava per llarg. Bé, el primer set ha estat per Djokovic, però el segon 3-2 el domina Medvedev, que cadascú està defensant els seus serveis, i la veritat és que ara mateix es fa molt difícil de veure cap on acabarà aquesta final. Sí que Djokovic semblava tenir-ho controlat, però aquest segon set està molt més igualat. De moment, empat, o vaja, com a mínim, el partit està molt, molt igualat.
Mantinc l'aposta per Djokovic, a més per una dada que ha recordat aquesta tarda el tot gira l'Àlex Corretja. Djokovic, quan guanya el primer set en partits de gran slam, gairebé sempre, guanya el partit. Només una vegada, en 73 ocasions, ha perdut el partit després de guanyar el primer set. Avui ha guanyat el primer set, oi, Garriga?
Sí.
I el segon, com va, dius?
3-2 ara per Medvedev.
I servei Djokovic, o sigui, estan
ara
més o menys
sí,
igual.
Sí. Sí.
El Sergi Andreu ha estat seguint aquest vespre els partits de seleccions d'aquest diumenge. Són partits de classificació per l'Eurocopa de l'estiu vinent, 2024, a Alemanya. Però abans, el Sergi Andreu ens donarà una notícia sobre l'Espanyol, fitxatge de l'Espanyol.
Álvaro Aguado.
El petitet del Valladolid.
El petitet migcampista del Valladolid, que ens queixàvem de que faltava algú que substituís Darder. Doncs Álvaro Aguado, que estava lliure, ex del Valladolid, jugador andalús, s'està acabant de lligar, s'està acabant de negociar, però molt probablement al llarg de la setmana l'Espanyol anunciarà la seva incorporació i d'aquesta manera quedarà tancada la plantilla.
Notícia del Sergi Andreu: Álvaro Aguado, lliure, procedent del Valladolid, bé, lliure, exjugador del Valladolid, arribarà a l'Espanyol, es confirmarà aquesta pròxima setmana. És estrany que quedi lliure aquest noi, que té talent. Sí.
A mi... unes pretensions molt altes i sembla ser que les ha rebaixades per poder venir a l'Espanyol.
A veure, els partits de classificació per l'Eurocopa, què ens vols destacar?
Irlanda 1, Països Baixos 2, amb De Jong, que ha jugat tot el partit, Blind, el del Girona, que ha jugat només la primera part, Països Baixos és segon classificat per darrere de França en el seu grup.
Què més?
Albània 2, Polònia 0.
Albània 2, Polònia 0, ha perdut, sí, Polònia.
Sorprèn aquest resultat, eh? Lewandowski, que ha jugat tot el partit, Keidi Vare els últims 20 minuts, Albània encapçala el grup, Polònia és penúltima, complicat ho té per classificar-se.
Fernando Santos és el seleccionador de Polònia, el vam entrevistar aquí al Club de la Mitjanit fa fa uns dies, el divendres 1 de setembre, l'especial tancament de mercat perquè ens parlés de Joao Félix i de Joao Cancelo. Prou feina té, pobre, en sí. Polònia, perquè nosaltres l'anéssim emprenyant amb els Joaos. Dinamarca ha guanyat a les últimes amb Christiansen, amb Christiansen titular.
Sí, Christiansen que ha jugat titular. Braithwaite des de la banqueta no ha jugat. Ara mateix els danesos són líders del seu grup després de 6 jornades. Finlàndia és segona. I això.
Molt bé. Aquesta aturada de seleccions, de moment la recordarem per la dimissió de Rubiales, sobretot per la dimissió de Rubiales, però també sobretot per Lamine Yamal. Com tot aquest inici de temporada, va debutar divendres amb la selecció espanyola absoluta i va fer gol en el Geòrgia 1, Espanya 7. Va jugar la segona part i va fer l'1-7, l'últim gol, el setè. Debut amb gol a la selecció espanyola per Lamine Yamal. Amb el Barça s'està resistint al primer gol, encara no ha arribat. Recordo un altre jove, també molt, amb molt potencial, que quan va començar, els primers dies va fer un gol, però després no marcava tants gols com va acabar fent. A veure, tinc dues preguntes sobre Lamine Yamal. La primera, quan creieu que trencarà el gel i farà el seu primer gol amb el Barça? Ara els pròxims partits del Barça són Betis, Anvers a la Champions, Celta, Mallorca i Sevilla. Uri.
Betis.
Betis. Sònia.
Anvers a la Champions.
Costa.
Sí, jo també, Anvers a la Champions.
Ricard.
Betis.
Betis. Si marca contra l'Anvers, hagi marcat o no contra el Betis, crec que batrà el rècord d'Ansu Fati com a golejador més jove de la història de la Champions, oi?
Segur, clar.
16 anys.
Bé, de fet, imagino que deu tenir marge, no? És a dir, que marcant aquesta temporada la Champions és probable que... Vaja, ara tinc dubtes de si hi ha algun alemany... El Dortmund crec que havia fet debut a algun jove molt, molt d'hora i no sé si havia marcat, però vaja. Bueno. Ansu Fati és el màxim golejador, és el golejador més jove, efectivament, té marge.
La segona pregunta diria que és més difícil i més important. Quin rang de gols li preveieu a Lamine Yamal a final de temporada? En quina franja de gols el situeu en totes les competicions? Més de 10, més de 20 o més de 30? Uri.
Més de 10.
Més de 10.
I menys de 20, evidentment.
Sònia, sí, sí.
Entre 10 i 20.
Sònia.
Més de 10, però justet.
Sí, jo també.
12.
Exacte.
Jordi.
Doncs jo, més de 10, però crec que estarà més a prop dels 20 que dels 10.
Ricard.
Menys de 10.
Menys de 10, eh? Mira, jo no l'havia ni valorat. Jo crec que estarà molt a prop dels 20. Ara li preguntarem també a l'Àlex Dalmas i sentirem Mitchell. Estem buscant reaccions a la dimissió de Rubiales. Digues, Uri.
A prop dels 20 per un extrem... Són molts gols, eh?
Però jo li veig una capacitat per definir pels escollits.
No, sí, jo també.
Ha de trencar el gel.
Això dient que 20 gols són molts.
Sí, eh? És que no n'ha fet cap. Jo estic a punto de Oriol. No n'ha fet cap, però a Villarreal va fotre una creueta i el de Lewandowski és un pal seu. És a dir, no n'ha fet cap, però ha anat d'un pèl que no n'hagi fet cap. I té 16 anys i dos partits a primera, vaja. Per poc que jugui, jo crec que passarà els 10 tranquil·líssimament.
A prop dels 20, va. Més 20. Dalmas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex Dalmas, com estàs?
Bona nit, molt bé, molt bé.
Amb tu hem quedat aquesta nit per parlar sobretot del Girona de Mitchell, però també vull que resolguis aquests dubtes. En quin partit creus que Lamine Yamal farà el seu primer gol? Betis, en Bèrcel, de Mallorca, Sevilla. Betis, ja aquest dissabte. Dissabte
sí,
vinent,
sí,
vaja.
Sí, crec que sí, perquè a més és un partit obert i anirà molt bé.
Molt bé. En quina franja golejadora el veus? Més de 10, més de 20, més de 30...
Més de 10, més de 10.
Més de 10, més de 10. Menys de 20, eh? Més sí, de 10 sí. com l'Uri cap als 12, no cap als 18.
Exacte, la part baixa dels 10, sí.
Fa molts gols aquest noi, ha fet sempre molts gols, però vaja, futbol 7 és diferent a futbol 11. Sí. Mitchell et sembla l'entrenador d'aquest inici de temporada a la Lliga, Àlex?
Sí, sens dubte, sens dubte. Per mi, i més et diré, jo he vist tots els partits del Girona des de l'arribada de Mitchell, qual cosa recomano a tothom perquè juguen molt bé, i per mi no només és un dels millors entrenadors d'aquest inici de Lliga, sinó que a nivell tàctic potser pot semblar exagerat, però per mi és un dels entrenadors més preparats d'Europa.
Avui al Tot Gira, amb el David Clopés, Eduard Solà i el Xevi Soler han entrevistat Mitchell, l'entrenador del Girona. Vosaltres creieu que és l'entrenador d'aquest inici de Lliga, Uri?
Cap dubte.
Cap dubte. Uri, cap dubte. El Torque?
Sí, jo diria dels dos últims anys, fins i tot.
Mira, amplies terminis. Sònia?
Sí, només veient la posició en la que hi és el Girona i a la plantilla que té, em semblava que sí, sí.
I com juga, no?
Bé, i com juguen, sí, sí.
Sí, sí. I Jordi, tu tampoc no discreparàs sí. aquí.
No, jo coincideixo amb el Ricard. El que passa és que tinc la sensació que aquesta temporada, per l'inici del Girona, que realment és fora de sèrie per punts, i perquè l'hem escoltat en aquestes pauses d'hidratació que ens acosten encara més l'alternada de l'entrenador i com s'acosta el jugador, jo crec que, per dir-ho així, encara es fa més popular, però no crec que sigui millor entrenador ara que fa 6 mesos.
No. Com ha dit el Ricard, és més per com juga que no pels 10 punts.
Home, de moment els 10 punts estan malament.
Sí, però jo crec que han tingut un punt de fortuna. A Sevilla haguessin pogut empatar, l'altre dia marcarà, l'últim contra les Palmes... Sí. Vull dir, però igualment, pots empatar a Sevilla, però el joc que oferint és boníssim.
La xerrada del Tot Gira Mitchell ha estat molt interessant, íntegrament en un català que cada vegada evoluciona més perquè hi treballa, i ens ha deixat algunes curiositats, reflexions, que em sembla que hem d'escoltar. Per exemple, sobre alguns dels moments futbolístics d'aquest inici de temporada, les xerrades de Mitchell, l'entrenador del Girona, a les pauses d'hidratació i el concepte del gilipasse.
Sempre he pensat que quan expliques alguna cosa has de fer ho més fàcil perquè el jugador entén.
Escúchame, David, no me gustan nada los gilipases. Jugar hacia adelante, ser verticales, seguir siendo verticales, es la mejor forma de ganar a este equipo. Seguir siendo verticales.
Els gilipases, per exemple, és una manera molt directa, no?, d'explicar
sí,
que
estan ja...
passades que no serveixen per res.
Sí, però ja aquesta paraula l'he usat en l'entrenament també. M'agrada molt el dia a dia, l'entrenament, que és on el jugador pot aprendre més.
Ara, a veure si podem parlar dels gilipasses, que és aquesta passada curta, molt curta, entre dos companys que pràcticament és guanyar temps i fer un toc de pilota, que potser no són tan absurds ni tan inútils com el que sembla que diu que deia Mitchell en aquella xerrada. Però vaja, ara en parlem. Abans hem de passar al Girona de Mitchell per la pissarra de l'Àlex Dalmas. Tu quina creus que és l'aportació més important de Mitchell des de la banqueta al seu equip?
Sobretot en pilota, sobretot a nivell ofensiu, no? I, jo crec que, bé, per als que hagueu vist el Girona juga d'una manera molt similar al que fa el Barça o al que fa el City, és a dir, busca la superioritat del quart home al mig del camp, però ho fa amb un lateral. L'any passat ho feia Marnau, aquest any doncs no ho fa Marnau, sinó que ho fa Miguel, però és que depenent del partit moltes vegades posa els dos laterals a dins, no? És a dir, és un entrenador que innova constantment i que en funció del partit doncs posa coses noves. Té una idea molt clara de joc, però dins d'aquesta idea clara de joc també sap ser flexible. Per tant, és un entrenador que, com us dic, ajuda molt a l'equip, sobretot en pilota i en els moviments ofensius. Sempre hi ha moviments que beneficien els jugadors atacants, sempre hi ha una millora molt clara. De fet, hi ha una dada en aquest inici de Lliga que és un registre molt alt, i és que el 50% de les rematades del Girona van a porteria. I això no només és perquè els Estuani i companyia estan molt fins.
És perquè s'ataca bé.
Exacte, és perquè s'ataca molt bé i arriben en situacions molt clares.
És més fàcil apuntar entre els tres pals si la jugada és més o menys clara i la posició és còmoda, que es tracta d'això, de construir l'atac perquè la definició sigui el més còmoda possible. Aquesta és la base de tots els esports, no només del futbol. Dius que el quadrat, que també l'utilitza, potser sí. amb una altra morfologia, però sobretot la diferència amb el quadrat de Xavi és que la superioritat al mig del camp la suma des de la defensa. L'any passat amb l'Arnau, des del lateral dret, molt a l'estil del que fa Guardiola al City amb Stones, des de la posició de central, ho havia fet des de la posició de lateral al Cancelo. Em sembla que hi ha certa influència de Guardiola amb Mitchell, han tingut converses freqüents...
Sí, sí, segur que sí, segur que hi són, i a més a més doncs, ja sabem el vincle del Girona amb el City i que han estat a l'acadèmia, no? Com tu dius, jo crec que més que quadrat és un rombe, perquè normalment el lateral se situa no a la base, diguéssim, no al costat de l'eix, sinó que inclús va, fins i tot va per sobre, no? Amb la qual cosa és com un rombe. I sí, és dinàmic. Jo sóc dels que crec personalment que quan la superioritat, sigui un quadrat o sigui un rombe, és dinàmica, és la que és més efectiva,
clar,
és a dir,
és més difícil
en el cas
d'aturar,
del Barça,
no?
Quan ho fas amb el fals extrem, però en el cas del Girona i del City, quan sumes un defensa des del darrere al mig del camp és quan més difícil és d'aturar pels rivals.
Bé, amb inèrcia, si la persona, si el jugador que s'afegeix al mig del camp està en diagonal, la passada és més fàcil de filtrar, de controlar i de donar continuïtat a l'acció. El Girona ha millorat en aquest inici de temporada, són 4 jornades només, en l'efectivitat que deies, en els gols, i també hi ha una millora defensiva evident.
Sí, 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 és veritat que són 4 jornades, però jo crec que són significatives perquè hi ha 2 partits a casa, 2 a fora, davant 2 rivals que han d'estar per mitja alta i 2 rivals més més rocosos, i sí, estan encaixant molt menys. Hem de pensar que la mitjana de gols encaixats la temporada passada per al Girona és de 1,75 per partit, i està per sota del gol per partit. Ara estan encaixant 0,50. Són 4 jornades, però es veu clarament, i aquí no només hi ha treball defensiu de l'equip, que també no hi ha una millora, sinó que jo crec que hi ha un nom propi, que és Gazzaniga, també.
Àlex, permet-me un moment. Podem saludar el secretari d'Estat per a l'Esport, secretari d'Estat per al Deporte, Víctor Francos. Senyor Francos, està baixant de l'AVE en aquest moment i ara ens atendrà. És el màxim responsable de l'esport al govern espanyol i ens ha de dir què li ha semblat, si li ha sorprès o no, i quina valoració fa d'aquesta dimissió de Luis Rubiales. Senyor Francos, bona nit. Senyor Francos, bona nit.
Hola.
Hola, bona nit, em sent?
Hola, sí.
Gràcies per atendre la trucada de Catalunya Ràdio aquesta nit. En primer lloc, els ha sorprès el govern la dimissió aquesta nit de Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol?
Perdó, em pots repetir la pregunta, sisplau, que estic arribant a Madrid amb l'AVE i no he sentit bé.
Si estan sorpresos?
No, estem... Bueno, ha passat el que volíem, el que jo crec que la majoria de la ciutadania demanava, i per tant, sorpresos no, hauríem volgut que passés abans, però ara, i com es diu en castellà, no? Bien está lo que bien acaba.
Uh-huh. Més satisfets que sorpresos, entenc.
No, jo li diré satisfets perquè ha acabat passant el que el govern volia, que és que el senyor Rubiales dimitís.
Ha trigat una mica massa, deia.
Jo crec que ha trigat massa, per exemple, ha trigat massa a efectes de la imatge d'Espanya de cara al Mundial, ha trigat massa a efectes d'Espanya de la imatge d'Espanya en que ha estat tot el tema del feminisme, de com s'ha gestionat després per part d'ell, jo crec que erròniament, el no rectificar, perquè independentment de la decisió final que ha pres, jo crec que la imatge del camí que ha seguit no ha estat bona. Per nosaltres no ha estat com haguéssim volgut, però al final ha passat el que volíem i ja està.
És Víctor Francos, secretari d'Estat per a l'Esport, representant del govern espanyol. El govern espanyol ha tingut contactes aquestes últimes setmanes amb Luis Rubiales?
No, jo amb Luis Rubiales, la darrera vegada que vaig parlar va ser el dijous dia, diria 24.
Abans de l'assemblea, no?
Abans de la famosa... El famós dia abans de l'assemblea.
Sí. Sí. Què li va explicar aquell dijous que dimitia, també, com va fer anar a la majoria de la seva gent pròxima?
No, a mi no. Jo li vaig dir, mira, jo crec que el que has fet mereix una sanció, ho penso de veritat, així t'ho transmeto, i l'assemblea de demà jo crec que t'hauria la sanció. I així li vaig transmetre. Jo li vaig dir el que pensava. Mhm. Uh-huh. I ella em va dir, d'acuerdo, oído, si hay algo ya te diré, però en cap cas em va dir ni el que pensava fer el dia següent, ni què passaria. O sigui, així com hi ha gent que diu que sí que li va dir i tal, a mi, jo he de ser absolutament sincer, i a mi no em va dir el que faria ni el que tenia en ment.
Amb aquesta dimissió de Luis Rubiales, entenc que el govern espanyol no ho dona tot per fet, o sigui, aquí hi ha molt camí per endavant, molt marge, i no sé de quina manera preveuen o visualitzen el futur a la Federació Espanyola de Futbol concretament. Eleccions, canvis que consideren indispensables...
No, és que eleccions s'han de convocar.
Sí, però s'han de convocar pel 2024 perquè és any olímpic, però demanarien que es fes ja...
No. Ara serà constituït una gestora que ha de convocar eleccions. I això ja se sap, i en aquest moment, una vegada que el president dimiteix, ha de dimitir. O sigui, perdó, l'interí ha de constituir automàticament una gestora, i aquesta gestora es constitueix per convocar eleccions.
I quin marge es tenien de quins terminis? Ho sap?
Doncs, miri, jo juraria, però no vull que m'ho agafin textualment, perquè m'estic llegint ara mateix textos jurídics, estem parlant amb els nostres advocats, estem mirant els estatuts de la pròpia federació, però jo diria que ara aquesta gestora ha de convocar les eleccions,
sí.
I la persona que és elegida és elegida pel temps que quedava de mandat normal. És a dir, el que estava el senyor Rubiales, perquè ens entengui.
Bé, les eleccions estan parlant d'una assemblea, d'una reunió a la Federació Espanyola de Futbol que hi voten amb alçada o, vaja,
una assemblea que voten uns quants. Amb els mateixos assembleistes que vota un nou president.
Sí. Això més o menys ha de ser imminent per la dimissió. La dimissió provoca aquest canvi de rumb, que no hi hagi una interinitat de Pedro Rocha fins que es fessin les eleccions del 2024 pel cicle olímpic.
No, però és que el senyor Pedro Rocha, no sé, jo me'n puc estar equivocant, i per tant em podria estar equivocant, però no. Però per l'estudi que hem fet ara d'urgència, perquè sí, entendrà vostè que hem, sí, estat, que hem estat dues hores des de que va passar fins ara, ¿vale? Per tant,
sí, sí,
no.
Sí.
El Pedro Rocha ara ja deixa, com a immediat, en el moment que es presenti formalment la...
Demà a Madrid, demà no és festa a Madrid, sí.
Ja es constitueix una gestora.
Sí, sí.
Que ha d'elegir un president, sí, de la gestora, que ha d'elegir un president de la gestora, que ha de convocar una cosa. Per tant, el procés ara ja és un altre. Ja no estem en l'escenari predimissió, sinó que estem en l'escenari postdimissió.
Sorrotxa, es forma una gestora, la gestora ha d'escollir president, la gestora ha de convocar eleccions, i les eleccions en una assemblea s'han de decidir només per uns mesos. O sigui, han de decidir un president que s'haurà de tornar a presentar les eleccions del 2024. És així, aquest, el procés?
La gestora ara elegeix un president que, en tot cas, serà només fins al termini ordinari en el que havia d'estar.
I més enllà d'aquest procés legal i jurídic, el govern espanyol com s'imagina la nova Federació Espanyola de Futbol?
Miri, jo, si em permet, vegin, em deixant els oients i les oients digerir la notícia, nosaltres el que està clar és que el que no volem és que tornin a passar coses d'aquestes, que hem de desterrar aquest comportament del futbol, i jo crec que com la salut esportiva de la federació és bona, i la salut econòmica de la federació és bona, jo crec que tenim les bases per poder construir una cosa sèria i que pugui obrir un nou camí. El que està clar, i això sí que hem deixat claríssim per part del govern d'Espanya, és que volem canvis profuns en els equips, en el que són les estructures, que és, estic dient, literalment, el que va dir el Pedro Rocha fa una setmana.
És el secretari d'Estat per a l'Esport, Víctor Francos, que ens ha atès baixant de l'AVE a Madrid, al Club de la Mitjanit, aquí a Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies, senyor Francos, per atendre'ns.
Gràcies, i perdonin el so i els inconvenients de... però estava baixant de l'espai, literalment.
Valia la pena sentir-ho. No, no es preocupi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Faltan dos minuts per arribar a les 12, per tancar el Club de la Mitjanit. Garriga, com va la final del US Open?
Doncs igualadíssima. Està 4-4, cadascú defensant els seus serveis, amb punts llarguíssims. Djokovic patint ara per mantenir el seu 40-40. Serveix Djokovic, 6-3 per Djokovic el primer, 4-3 ara mateix per Medvedev, serveix Djokovic.
Us he de convidar, aquí ha estat un programa marcat per la dimissió de Luis Rubiales i aquesta reacció en calent de Víctor Francos, el secretari d'Estat per a l'Esport a Catalunya Ràdio, gràcies a la gestió de la Núria de la Fuente. Uri, gràcies.
La propera.
Sònia, fins demà.
Fins demà, bona nit.
No, fins dimarts, Jordi.
Fins dimarts.
Fins dimarts, bona nit.
Ricard, bona nit, gràcies.
Adéu.
Àlex, un altre dia ens expliques més coses del Girona.
Fantàstic, bona nit a tots.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, la Núria de la Fuente a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, el Xavi Vall al control central i el Sergi Andreu i el David Tubac i el Joan Fitó a la redacció. I el record especial d'avui és per algú que dimarts tancarà una etapa i n'obrirà una de nova i ens deixarà una mica sols. Aquest dimarts, 12 de setembre, serà l'últim dia a Catalunya Ràdio per al Jordi Iturria. Fa un temps va decidir prejubilar-se. Quan va dir-ho semblava que quedava molt lluny, però el temps passa que vola, com deu haver passat volant per al Jordi aquests més de 40 anys a Catalunya Ràdio. Ha estat un gran company, molt bon cap, i el trobarem molt a faltar. Dimarts serà un dia especial per a ell i trist per a la resta de l'equip que formem Catalunya Ràdio. Bona nit i bona diada.